COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem arrere en copes divendres, per fi 26 d'octubre, el dia en què sabem que la Guàrdia Urbana ha detingut un home a Tarragona per presumptes maltractaments a la seva parella. Ella mateixa va ser qui va alertar la Urbana aquest dijous al vespre i va denunciar que patia maltractaments des de feia 15 anys. El darrer episodi havia tingut lloc aquella mateixa tarda davant els seus dos fills menors d'edat. Aquest cas és només un exemple de la realitat de moltes dones. No està de més recordar avui novament que la Guàrdia Urbana de Tarragona té una unitat especialitzada de suport a la víctima de maltractaments. Telèfon on poden trucar 24 hores del dia, cada dia de l'any, 092, o també al 977-240-345, 977-240-345. També el número d'atenció integral a la dona en aquests casos, el 016, que recordem-ho, no deixa cap tipus de rastre al telèfon. Són les 12 i 22. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les nostres comarques, que ve carregada. També hi posarem música al dia. Atenció avui, la de Danza Invisible, perquè parlarem d'aquí una estona amb la veu del grup, amb Javier Ojeda. Parlarem amb ell de Danza Invisible, de la música i del concert de demà a la Tarraco Arena Plaza, aquest tribut a la generació musical de 1980, el Pop Festival. I estiguin molt atents, perquè ja els ho vaig anunciar dimecres. Avui, al final de la primera hora de programa, hi haurà sorpresa per a un oient, per a dos oients, de fet, del matí a COPE, de COPE Tarragona, per anar a aquest concert. Atents a l'entrevista. A partir de la una agafarem la Nacional 240 perquè toca avui repassar la cartellera amb el Ricard Álvarez i la Laura González, i recordin que esperem aquí propostes i les seves opinions a través del Twitter, @COPETarragona, també a través del WhatsApp, el 672-65-35-34. Serem en directe fins al punt de 2:15 avui al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe a través del web o l'app de COPE ens poden escoltar. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada de l'àrea de serveis la fem sempre a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Avui tenim un cel amb intervals de núvols alts a les comarques de Tarragona, però al llarg de la tarda s'anirà tapant més el cel i a últimes hores no descartem algunes primeres precipitacions febles a les comarques occidentals del territori. Les temperatures varien poc de moment. També avui amb màximes de 23 a Tarragona i al Vendrell, 24 graus a Reus, a Tortosa 25, a Gandesa màximes de 21. El vent es manté suau i variable amb tendència a bufar de ponent, i al litoral aquesta tarda amb una mica de garbí. Però al cap de setmana esperem un canvi de temps en l'entrada d'una massa d'aire àrtic, farà baixar i molt les temperatures. A més, demà tindrem ja un cel molt tapat amb precipitacions i unes temperatures que, com diem, baixaran de manera localment notable a l'interior. La mínima s'enregistrarà al final del dia, arribarà als 9 graus a Tarragona i al Vendrell, a 6 graus a Reus, 5 a Gandesa, 8 a Tortosa. I el vent a les comarques del sud bufarà molta força al mestral, la resta en canvi continuarà suau i variable. I diumenge, cel molt tapat al matí, sobretot amb precipitacions més disperses. A la tarda es anirà destapant el cel i les temperatures baixaran. De fet, la màxima baixarà de manera localment notable. Atenció més al vent, diumenge bufarà de nord-oest també amb intervals forts.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Pel que fa a les carreteres, diverses afectacions ara mateix, segons el Servei Català de Trànsit, a causa del Rally Catalunya Costa Daurada. Hi ha una afectació a la TV-7411, a Riba-roja d'Ebre, a Tarragona. Serà fins a 6:15 de la tarda, aproximadament. Hi ha altres afectacions avui a Tarragona a causa d'aquest acte esportiu, a Benissanet, a la C-44, i també a la Nacional 420, a Gandesa. Per cert, que pel que fa al transport ferroviari, hi ha problemes a Renfe avui, a Rodalies, a causa d'una incidència a les instal·lacions de l'estació del Prat. Retards durant tot el matí. Aquesta hora afecta la línia R15, el tren que va des de Barcelona fins a les Terres de l'Ebre.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. El Consorci de Compensació d'Assegurances estima que les indemnitzacions pels efectes dels aiguats a la demarcació de Tarragona pujaran fins a 1,8 milions d'euros. En total, calculen que tramitaran unes 510 sol·licituds d'ajuts, especialment a les Terres de l'Ebre. Fins aquest dimecres havien rebut 78 peticions provinents de les comarques de Tarragona. Les sol·licituds d'indemnització es poden dirigir al Consorci de Compensació d'Assegurances a través del centre d'atenció telefònica o per internet a través del seu web. Per atendre la valoració de conjunt de danys produïts pels temporals, de moment el Consorci ha desplaçat 165 perits a les zones afectades arreu de l'Estat. Bones dades pel que fa a l'atur. Ha caigut en 2.400 persones a Tarragona durant el tercer trimestre de l'any. La taxa ha baixat fins al 13,9% i se situa per primera vegada a nivells de 2008, abans de l'embat fortíssim de la crisi. En total, ara mateix, a les llistes de l'atur a Tarragona hi ha 55.700 persones. Són 2.400 menys que el primer trimestre de l'any. Ara bé, si ens posem en perspectiva anual i ho comparem amb les dades de fa un any, el nombre d'aturats ha crescut, n'hi ha 3.000 més. El sector serveis i la indústria, l'ocupació augmenta, per contra, l'agricultura i a la construcció disminueix. A Tarragona, acord entre Generalitat i Ajuntament per la cessió del Palau d'Esports. A l'espera que els serveis jurídics validin l'esborrany del conveni, està previst que a partir de l'1 de gener l'Ajuntament comenci a gestionar aquest equipament que es va construir pels Jocs Mediterranis. Abans de final d'any s'hauran d'acabar de definir les actuacions per adaptar el recinte a les necessitats dels clubs esportius i a l'esport base, que assumiran econòmicament amb dues institucions. La Generalitat s'ha compromès a treballar amb l'Ajuntament perquè el Palau i l'Anella Mediterrània acullin esdeveniments de renom i en un futur s'hi puguin desenvolupar programes de tecnificació, de formació o d'alt rendiment. El secretari general de l'Esport a la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, ho ha anunciat aquest matí a Tarragona.
Una utilització més a nivell de l'esport base tarragoní, però que pugui ser combinada amb l'acolliment de grans esdeveniments esportius. Això serà reflexat en el conveni, i aquest és un conveni doncs, que, a grans trets, és un conveni de cessió. La propietat de la instal·lació, és de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya, com a propietària, el que fa és cedir-lo a l'Ajuntament de Tarragona, i l'Ajuntament de Tarragona és qui es farà càrrec, doncs, en aquest cas, de la pròpia gestió, dinamització del Palau d'Esports Catalunya.
La xifra del matí, 4 milions i mig d'euros, és el forat de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixa. La previsió és poder-ne recuperar almenys un milió corresponent a 38 préstecs, a més dels interessos que s'hi han d'aplicar. Fons dels serveis jurídics de la cooperativa s'han mostrat sorpresos pel fet que els préstecs no s'havien arribat a reclamar mai. Dins d'aquest forat s'ha detectat que falten actius financers per valor de milió i mig que al balanç constaven, però que no hi són. De moment, la cooperativa ha valorat els béns, immobles, oficines i un magatzem en 320.000 euros. El jutjat que porta la investigació sobre la gestió de la secció de crèdit manté el secret d'actuacions. Hi ha més coses. Avui l'arquebisbat de Tarragona nega que la llar Natalis estigui gestionada per cap ordre religiosa ultracatòlica. Ho remarquen després que la CUP denunciés que els serveis socials deriven dones embarassades en risc d'exclusió a un projecte antiabortista de l'arquebisbat. En la seva denúncia, els cupaires asseguren que l'entitat disposa només d'una treballadora professional i que la resta d'actuants són monges. A més, els anticapitalistes veuen greu que aquest servei s'estigui finançant amb diner públic perquè rep subvencions de Diputació, Consell Comarcal i Ajuntament. L'arquebisbat respon, ha remarcat en un comunicat que la llar no és un centre antiabortista, sinó un centre obert a la vida que diuen acull mares gestants que per la seva situació social, familiar i econòmica es troben en situació d'exclusió social. També destaquen que la principal font de recursos de la llar prové de donacions de particulars. Amb això hem arribat a 2:15. En successos, els ho dèiem en començar, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 67 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar. La dona va alertar la policia local aquest dijous i va denunciar que feia 15 anys que era víctima de maltractament per part de la seva parella. Segons ha explicat ella mateixa, aquella tarda l'havia tornat a agredir davant els seus fills menors d'edat. La Guàrdia Urbana, juntament amb serveis socials, compta amb una unitat d'atenció especialitzada a víctimes de violència masclista que dona resposta i protecció immediata. Les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. Ofereix recolzament per tramitar denúncia a qualsevol víctima de maltractament, a més de suport i assessorament psicosocial i legal. Els telèfons de contacte, el 092 i el 977-240-345. 977-240-345. I també en successos ho llegim avui al Tarragona Digital. Els Mossos han trobat un home de 60 anys mort per un tret a la seva caravana. Ha estat al Canà. Vora el cos hi van trobar també una escopeta. Segons el Digital, fonts properes al cas apuntarien a que es tractaria d'un suïcidi. Ara cal esperar el resultat de l'autòpsia. I també sabem avui que han detingut un veí de la Pobla de Mafumet de 34 anys per cultivar marihuana en pisos ocupats de la població. Els agents van intervenir prop de 190 plantes. També van confirmar que l'home defraudava més de 100 euros diaris d'electricitat perquè havia punxat les connexions. En l'àmbit econòmic, el govern vol potenciar el turisme de reunions arreu del territori més enllà de Barcelona com a capital d'atracció. Ho han anunciat a Fira Reus en la segona edició del Connecta, una trobada per reforçar aquest sector. El turisme de congressos és un sector que atreu un turisme de qualitat i d'alt poder adquisitiu, que tendeix a fer molta despesa al lloc de destí. En els últims 12 mesos, 1,5 milió de viatgers ha visitat el nostre país per motius de negoci i han deixat uns 1.700 milions d'euros. Un dels motius de voler potenciar més enllà, de voler potenciar més aquest turisme més enllà de Barcelona. El director de l'Agència Catalana de Turisme és David Font.
El territori ha sigut capaç també de teixir i construir convention bureaus del seu territori, ha sabut aglutinar empreses del sector, però també altres persones o emprenedors que s'articulen al voltant d'aquest projecte, i per tant el nostre interès sobretot és facilitar, acompanyar a tot el territori per poder-ho fer-ho possible.
Arribem pràcticament a les 12:35 minuts. En plana cultural, el programa amb acreditacions per als artistes per tocar al carrer ha aconseguit regular amb èxit la música a la via pública a Tarragona. Després de 3 mesos de funcionament, el consistori en fa un bon balanç que repetirà l'any vinent. El programa, que ha servit per regular la música al carrer i garantir actuacions de qualitat, ha comptat amb una vintena de músics i 6 bandes acreditades. S'han fet 300 actuacions en 19 punts autoritzats de la ciutat. Cada punt disposa d'una fitxa tècnica que especifica on tocar i estableix també el nombre màxim de músics, els decibels i els horaris permesos. Fins ara l'activitat no estava regulada i s'havia arribat a sancionar músics. A partir d'ara l'Ajuntament farà amb l'Associació Músics de Tarragona una valoració més profunda del programa, d'aquests 3 mesos de programa, per replantejar què es pot millorar. Sandra Ramos és presidenta de l'Associació Músics de Tarragona.
El fet de que tinguin un reconeixement, de que se'l registri, de que estiguin tocant amb tranquil·litat al carrer amb una acreditació que fa que ningú hagi de venir a dir-los que per què estan allà i per què estan fent aquesta feina, doncs dignifica, no? Forma part d'aquesta feina de dignificar la professió dels músics. I en aquest sentit, per nosaltres, vaja, és molt d'agrair i és molt satisfactori, doncs, que la nostra ciutat s'hagi convertit en un espai on pot venir gent a alegrar-nos i a fer-nos feliços, doncs, amb la seva música.
Avui es farà una festa de cloenda de la temporada oberta a tothom al vestíbul del Teatre de Tarragona amb 10 intèrprets. I per acabar els expliquem que el Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca ha engegat la 3ª edició, ho va fer el passat cap de setmana. El certamen és gratuït i obert a tothom. Ha rebut enguany més d'un 1,000 de curtmetratges d'arreu del món, entre els que se n'han seleccionat 38. L'Auditori Josep Carreras acollirà entre avui i diumenge les projeccions dels treballs seleccionats. Són 29 de ficció i 9 d'animació. L'any passat, el guanyador del FICBI va ser el curt Madre. Es va endur després el Premi Goya al millor curtmetratge de ficció. Acabem amb les portades dels diaris. Al Diari de Tarragona llegim: el empleo en Tarragona recupera los niveles de 2008. Al Reus Digital, la marató de Dona Sang esdevé clau abans de la caiguda de reserves de Nadal. I al Tarragona Digital destaquen que un bloc ocupat il·legalment indigna els comerços del carrer Gasòmetre de Tarragona. Al Tarragona 21, el jurat, diuen, comença a avaluar les 5 propostes finalistes per saber què fer amb la tabacalera. I finalment, avui en portada, al Diari Més, investiguen la mort accidental d'un avi a una residència de Reus.
Hola,
les 12:37. Un minut i mig per la publicitat i continuem amb més coses.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Se lo pasa uno muy bien jugando al Escaletri.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Hoy vamos a hablar de esas cosas que...
Muchos oyentes que escuchar, ¿no?
La radio que te informa, que te acompaña.
Estamos preparando a nuestros hijos para asumir los fracasos que inevitablemente llegan.
La cuestión es cómo enseñamos a un niño.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Existen muchas mujeres que destacan profesionalmente. No por ser mujer se es... Perdona, esta frase podría decir otra cosa distinta, no sé, algo que no sea lo que dicen todas las marcas últimamente, ¿no? Digo yo.
En Mujeres a Seguir hacemos visibles a todas las mujeres que derriban muros para que algún día dejemos de repetir lo mismo. Conócenos, mujeresaseguir.com.
Aquesta setmana la música està sent especial protagonista al programa. Dimecres passat ens acompanyava Nacho García Vega per parlar-nos del concert d'aquest dissabte 27 a la Tarraquarena Plaza, Mi Generación, el Tour 2018 del 1980 Pop Festival, doncs avui els faig un altre regal relacionat amb aquest concert. Escoltin.
No és per a mi, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino. A este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos.
Poco tiempo conseguimos.
Vivir a nuestra manera.
Danza Invisible es sin duda otro de los referentes de esa generación musical de los 80 y hoy tenemos el lujo de poder saludar a Javier Ojeda. Javier, muy buenos días y gracias.
Muy buenos días y gracias a vosotros.
Un placer tenerte por aquí. ¿Y dónde te pillo? Porque creo que antes de la parada de Tarragona tienes concierto también este viernes noche, ¿no?
Efectivamente, me pillas ahora mismo yendo muy cerca de Huelva, porque tengo ahora, tengo que hacer un pequeño concierto acústico esta tarde en Punta Umbría, que por cierto es una localidad preciosa.
Precioso, desde luego. Pues de Huelva hacia Tarragona para este concierto el sábado en la Tarraquarena Plaza. Javier Ojeda, la mayoría evidentemente te reconocen como esa voz de Danza Invisible, pero creo que tu vocación iba por el mundo del periodismo, ¿no? Si no me equivoco.
Pues sí, efectivamente. Bueno, y hasta la fecha todavía tengo mucha alma de periodista.
Sí.
En todos los sentidos. Sí, de hecho yo... Si acabé entrando en la música era porque era el típico aficionado que tenía muchísimos discos y me relacionaba con todos los ambientes musiqueros y finalmente pues a alguien se le ocurrió echarme a cantar.
Bueno,
parece que no le hice mal, bueno.
No, se lo tenemos que agradecer a ese alguien porque desde luego, lo decía yo al empezar Danza Invisible, empezó a caminar a principios de los 80, ¿no? Pero es un referente de esa época que ha traspasado los 80 y muchas generaciones, ¿verdad?
Bueno, puedo decir, tengo la fortuna de poder decir que vivo y muy confortablemente de esto todavía, gracias a Dios. Y estos últimos 4 o 5 años... Para mí en particular están siendo excepcionales. La verdad que, todavía con el paso de los años veas que la gente te llama y que eres requerido para muchos conciertos, pues eso es señal que la gente te ha cogido cariño.
Claro, claro. El miércoles hablábamos con Nacho García Vega, con el que compartes también escenario en esta gira, entre muchos otros, y le preguntaba que cómo llevaba el título este de ser icono de la movida. ¿Cómo lo llevas tú también? Porque Danza Invisible y tú también lo tenéis, ¿no?
Pues mira, a veces realmente no pienso en ello, porque gran parte de lo bonito de esta profesión es que parece que siempre estás empezando, ¿no? Cuando empiezas a grabar un nuevo disco te sientes con los mismos miedos de al principio, especialmente cuando llevas una trayectoria muy longeva, ¿no? Que ya ves que a lo mejor tus momentos de máxima popularidad pues a lo mejor ya han pasado, ¿no? Entonces siempre estás ahí con el tema de decir... Uy, el tema de resistir, el tema de intentar todavía convencer a la gente, ¿no? Pero luego, por otro lado, creo que en cierta manera es también como reconfortante, ¿no? En este caso te pongo, por ejemplo, un concierto muy, muy cercano. Cano, que hice, bueno, apenas hace un par de semanas con un grupo sevillano Maga, que, bueno, que me citaban como referente, como principal influencia a la hora de que ellos hubiesen hecho músico, ¿no? Sí. Entonces te sientes como un papá reconfortado, en el buen sentido. Es la extraña sensación de sentirse mayor, pero que mole.
Claro, de qué gusto, ¿no? Qué bien. Oye, este concierto, esta gira, este Pop Festival 1980, bueno, tiene un cartel potentísimo, ¿no? Ahí hablamos de, pues eso, Nacho García Vega, Rafa Sánchez y Luis Bolín, Vicky Larraz, Carlos Segarra, ¿no? Manuel España de La Guardia. Para vosotros, compartir este escenario y esta gira, supongo que también tiene que ser, bueno, Nacho nos decía, es una fiesta, es como una fiesta de cumpleaños, ¿no? ¿Lo vivís así?
En parte sí, vamos, de hecho, de todos los que intervienen, a quien conozco un poco menos es a Vicky, además que voy a tener mañana el placer de darle un par de besos, pero con el resto coincidió en multitud de ocasiones y son todos, vamos, ya no son compañeros de trabajo, son colegas.
Claro.
O sea que en el camerino, vamos, de hecho tengo alguna filmación de algún concierto que hemos estado todos o casi todos en conjunto, yo que sé, haciendo el payaso, tocando una canción por ahí y que bueno, que vale millones, sí.
Claro. Eso quiere decir, yo creo que vosotros jugáis también, vamos a adelantar algo de lo que la gente este sábado se encontrará en la Tarraco Arena Plaza. Es decir, supongo que todo el mundo espera que Javier Ojeda, por ejemplo, cante algunas canciones míticas, que eso no te puedes escapar, me parece, pero jugáis un poco entre vosotros, cantáis canciones de los unos de los otros o dúos interesantes, por ejemplo, sorpresas.
Bueno, eso es sorpresa, eso no te puedo decir, porque si no se pierde toda la gracia. Normalmente sí, hay un poco de interacción. No intentamos que sea mucho porque, a ver, en estos casos muchas veces lo que pasa es que cuando empiezas a improvisar mucho, pierdes un poquito a lo mejor de hilazón al concierto. Pero sí que se hace un poco porque afortunadamente todos hemos tocado alguna canción de otros,
claro.
¿Sabes? Entonces nos la sabemos y siempre hay como muy buen feeling en ese sentido.
Uh-huh. Oye, yo he puesto ahora al principio de la entrevista una canción vuestra, Este lado de la carretera. Evidentemente me reservo la de Sabor de amor, que supongo que es la que mucha gente estará esperando el sábado. O sea, eso me puedes confirmar que Sabor de amor estará en el concierto de la TAP, Javier.
Hombre, que si no la gente se cabrea conmigo, ¿no?
Es que digo, si no igual no sales, de la Tarraco
Arena. Por eso te digo, esa canción, y normalmente, vamos, mira, fíjate, he dejado de tocarla en apenas unos pocos conciertos, y cuando lo he hecho me he dado cuenta, después me arrepentí y digo, uff, me parece que es un pequeño acto de soberbia, y si la gente le gusta tanto, ¿por qué no la va a tocar? Si es tuya,
claro.
Encima, ¿no?
Sabor de amor es, digamos, uno de los grandes hits de Danza Invisible, del LP A tu alcance, del 88. Tengo bien el dato, no llegó a ser número uno en los 40 principales, que era, ¿no?, como lo más que podías conseguir en ese momento.
No lo fue.
Imagínate, ¿eh?
Bueno, también esa época es que se vendía muchísimo disco.
Eso es cierto.
Era, vamos, esa época era una locura. De todos modos, muchas veces no tiene que ver, lo que son los 40 principales tampoco tiene que ver, como tú bien sabes, con lo que son las cifras reales, ¿no?
Ajá.
Creo recordar que hay una canción que luego, vamos, que seguramente a lo mejor no la conocerás y vamos, y no te culpo por ello, pero tu primer disco que fue número uno, se llama Tiempo de Amor, y sin embargo, pues fíjate, no una canción, siquiera la llegamos a ver en el repertorio actualmente de Danza Invisible, ¿no?
Imagínate esto, tenemos nuestro DJ particular del programa, que él siempre nos hace sus listas especiales, y él dice que muchas veces la buena era la cara B, ¿no?, del LP, a veces, y a veces la gente se centraba en la cara A y la cara B era la mejor.
Nunca se sabe, ¿no? También hay muchas veces que hay una confluencia muy bonita entre calidad y comercialidad, ¿no? La verdad que ya te digo, tampoco realmente lo comercial tiene que ser necesariamente más malo, ¿no?
Claro. ¿Y cómo ha cambiado, ¿no? Vosotros que además lleváis, pues eso, 30 y tantos años trabajando, ¿no?, con Danza Invisible y también en solitario tú, Javier, en concreto, ¿cómo ha cambiado esta industria, la manera de llegar al público, ¿no?
Ha cambiado muchísimo, pero al mismo tiempo hay una cosa muy buena y es que bueno, que sigue existiendo una cosa que eso no lo va a cambiar nadie, ¿no? Y es la música en directo, ¿sabes? O sea, siempre, aun sea un sitio grande como el que se va a tocar mañana, o un sitio muy pequeñito como puede ser un chiringuito de la playa, siempre apetece escuchar música en directo. Y eso es algo que no tiene nada que ver absolutamente con los 100.000 likes de reproducciones de YouTube o de lo que sea.
Ya.
Al final la música real es el tío que está tocando toda la guitarra delante tuya, ¿no?
Claro.
Y cantando. Y eso, afortunadamente, pues quien lo lleva en la sangre y quien lo mantiene bien, pues ese va a permanecer en la música.
Claro, claro. Este sábado, de hecho, vais acompañados de una banda bastante grande, ¿no? Una docena de músicos que os acompañarán en este concierto. Se lo decía también a Nacho García Vega el otro día, a veces no se reconoce lo suficiente el trabajo de la banda, que está un poco por detrás, ¿no?, de las voces cantantes, pero que son imprescindibles.
Bueno, es que si no, estaríamos todos cantando a capela y a lo mejor no valemos para eso.
Claro, o sea, que lleváis una banda...
Claro que sí, no... Desgraciadamente también es verdad que en la música hay como una sobreexposición de lo que es la parte cantante. Ni siquiera a veces el cantante es el líder de la banda, ¿eh? O sea, se ha dado muchísimas veces el caso de que el compositor de los temas no sea el vocalista, sino que es otro tipo, el guitarrista o quien sea, ¿no? Y pues por eso mismo yo creo que en ese sentido creo que estaría muy bien que sacase una Operación Triunfo, pero de guitarrista, de bajista.
Ah, pues mira.
Así los pobres se sentirían menos frustrados, porque parece que al final los cantantes partimos con ventaja y eso es injusto, ¿no?
Es verdad, ¿no? A veces eso se suele decir mucho, ¿no? Las bandas, los bailarines, ¿no? Que a veces en los espectáculos así, ¿no?, tan grandes o en programas musicales que ahora pues se han vuelto a poner muy de moda, no se valora lo suficiente ese trabajo. Vosotros, de hecho, si no voy mal, con Danza Invisible ganasteis, ¿no? O la banda, vaya, empezó ganando un concurso.
Ganamos como dos o tres al principio. Ganamos uno que, bueno, el más sonado fue el primer concurso de rock Alcazaba, que ese fue muy sonado porque fue el primero que se hizo a nivel de toda Andalucía, ¿no?
Ajá.
Y fíjate de qué estoy hablando, toda Andalucía, o sea, que es todo el sur de España, ¿no? Y bueno, fue efectivamente un concurso que nos sirvió muchísimo, ¿no?, para darnos a conocer, a tener realce a nivel nacional y vamos, de hecho, el despegue de la banda surgió de ahí. Ajá. También te digo una cosa, que eran otros tiempos, ¿eh? Ahora mismo, desgraciadamente, los concursos no tienen la difusión que tenían entonces, ¿no?
Ya. No sé si tú eres seguidor, por ejemplo, de concursos ahora musicales que en televisión... bueno, parece que ahora en televisión se está apostando más por la música en directo. Eso también está bien. Pero ¿sigues alguno, por curiosidad?
No sigo ninguno. Pero vamos, tampoco quisiera que se me malinterpretase, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Operación Triunfo o La Voz o lo que sea, creo que son... pues programas dignos de entretenimiento y ya está. Lo único que pasa es que creo que no tienen nada que ver eso con la música.
Ya.
Y a mí lo que me entristece un poco de esto es que, por ejemplo, que a lo mejor se dé el caso de que el artista original no sale en la televisión, sino que sale un concursante cantando la canción de él.
Uh-huh.
Eso es lo que sí me molesta un poco. Luego, por lo demás en sí, en los formatos de los programas, pues oye, pues son programas de entretenimiento como, qué sé, como Pasapalabra, pues igual,
claro.
Es lo mismo, ¿no?
Sí. Es verdad que esto es algo que aquí hablamos a menudo, ¿eh? Que en la sección de música, que debería haber mucho más programa en tele y en radio, ¿eh? En el que los artistas pudieseis cantar en directo, ¿verdad? Y que esto antes...
Bueno, me han hablado muy bien del de La Hora Musa, ¿no?
Sí,
no lo he visto todavía,
es verdad,
pero me han hablado muy bien. Uh-huh. Y creo que, bueno, que por lo demás creo que consiste todo en hacer un programa musical que sea entretenido. También es cierto que, bueno, que no solo se trata de poner buena música y tal, sino de ofrecerla de manera atractiva al espectador, ¿no?
Claro.
O sea que hay manera de hacerla porque, bueno, en Inglaterra llevan demostrándolo con el show de Jules Holland desde hace tiempo inmemorial, ¿no?
Es verdad. Muchísima, la verdad es que lo decías tú ahora, lo que no se pierde nunca, aunque cambien mucho los tiempos, esa conexión que se crea, ¿no?, en el concierto en directo. Además, este sábado en la Tarraco Arena Plaza, que es un sitio muy grande, se consigue también crear esa conexión con el público, ¿verdad? Porque con esta gira 1980 lleváis ya unos cuantos conciertos, Javier, y se crea una atmósfera especial, ¿verdad?
Pues sí, porque además la verdad es que los organizadores y toda la gente de la banda son majísimos, ¿no? Hay un súper buen feeling. Y encima, pues mira, oye, el tema, además nos consta a todos de que realmente el tema benéfico es total y absolutamente cierto y que son una gente que están haciéndolo, que están trabajando extraordinariamente bien. Yo la verdad que, yo les tengo mucho cariño, ¿qué quiere que te diga?
No, es una oportunidad buenísima la que tenemos este sábado. Después seguís, ¿eh? Tenéis Málaga, Coruña, Bilbao, Madrid, Zaragoza todavía, pero Tarragona este sábado 27, que por cierto, esto lo compaginas con muchísimas fechas de Danza Invisible, que he visto que tenéis ya hasta 2019 bastante lleno, y con tu trabajo también, ¿no?, en solitario, así que no paras.
Pues la verdad que sí, afortunadamente, vamos, de hecho creo que este es mi año, me parece que creo que no, nunca, ningún año voy a tocar tanto como este, creo que daré como 95 conciertos.
Madre mía.
Una barbaridad, sí.
Bueno, pues eso es maravilloso.
Mezclándolo todo, hija, mezclándolo todo, porque desde que me hice pluriempleado me lo paso muy bien, la verdad que vivo muy a gusto tocando con muchos músicos distintos, la verdad.
Pues eso es maravilloso. Oye, a mí me gusta siempre preguntaros, ya termino, Javier, ¿qué música os gusta escuchar a vosotros también? O si has hecho algún descubrimiento reciente que te haya musical que te haya parecido interesante para recomendarnos.
Bueno, a ver. Mira, esta mañana me he despertado escuchando a Aretha Franklin y ahora estaba escuchando un disco de música independiente inglesa de rock de los años 80. Y el último que me he comprado es de un guitarrista que se llama Mark Ribot.
¿Mm?
O sea, muy distintos todos, la verdad. Pero vamos, que soy muy... Musicalmente, sí, solo soy muy abierto en general. Vamos, que no escucho solo un tipo de música.
Eso sí, hay que picotear mucho, ¿no? Que de todo se aprende y todo se disfruta, además.
Bueno, que en general siempre digo que, vamos, que casi el único tipo de música que ha sobrepasado todos mis cambios de vaivén de estilísticos musicales es el soul. El soul y la música negra me sigue pareciendo algo extraordinario. Esos cantantes tan expresivos, ¡oh, qué bueno, por Dios!
Pues sí, Javier Ojeda, te agradezco muchísimo que hayas pasado estos minutos con nosotros. Nos vemos este sábado en la Tarraco Arena Plaza, ¿no?, con ese conciertazo que tenéis preparado.
Pues nada, oye, un millón de gracias, que ha sido un placer muy grande hablar con todos vosotros.
Igualmente,
¿vale?
Un abrazo.
Siempre.
Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor.
Doncs amb això arribem a les 12 i 55 minuts pràcticament. Els ho deien començar, soc dona de paraula. Si han estat atents a tota l'entrevista i al principi del programa, això avui tenia premi. I és que volem convidar un oient del programa, un oient de COPE Tarragona, anar a aquest concert de demà a la Tarraco Arena Plaça, aquest Mi Generació 1980 Pop Festival. I què han de fer? Doncs marcar. Esperin fins al final, no comencin a trucar ja, que me'ls conec. Trucar al 977 32 60 50, 977 32 60 50, i no han de dir bon dia ni truco pel concurs, no, han de dir una frase, perquè si jo dic sabor d'amor, com continua? Quina és la següent frase d'aquesta cançó? Jo dic sabor d'amor i vostès diuen 977 32 60 50.
Torna al cinema en família a l'Auditori Diputació. Els diumenges a la tarda del 21 d'octubre al 2 de desembre, cinema de qualitat per grans i petits. Consulta la programació a dipta.cat/cinemaenfamilia. Fem créixer l'aventura. Aquí Diputació.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Herrera en Cope.
Cope de...
Primera parada de l'agenda avui a 6:15 al cementeri de Tarragona. Aquesta necròpolis té un conjunt notable de sepulcres i làpides d'alt valor artístic. Avui us conviden a fer un itinerari cultural per conèixer millor el cementiri de la ciutat. De la Guerra del Francès fins a l'actualitat. El preu són 10 euros. A 6:45 a la Biblioteca Pública de Tarragona, avui el documental del mes, Eugenio, dirigit per Xavier Baig i Jordi Rovira. Entrada lliure. Una cita a Reus a partir de les 8 del vespre, a la plaça Llibertat, el Walking Reus, l'activitat més terrorífica que organitza el Casal de Joves. A les 8 del vespre, al Teatre Bartrina de Reus, el concert del 10è aniversari de la Saxe Arts Band, una big band força particular. Totes les seccions instrumentals són saxofons. I acabarem amb posta. A 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Sebastià Joan d'Arbó, avui musicoteràpia per a nadons, a partir dels 9 mesos, a càrrec d'Alba García. I a 7:45 del vespre, a la mateixa biblioteca, avui presentació del llibre Ebre, relats d'una batalla, editat per ebrejocs.cat.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal. Sabor de tu olor me da hambre, si no estás, mi amor, muero de sed. Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión.
Hi havia diverses opcions, eh? S'han dut aquesta entrada doble per anar al concert de demà, el Francisco. Francisco, moltíssimes gràcies per escoltar-nos, per trucar. Esperem que t'ho passis molt bé. Dilluns ens envies un missatge per dir-nos què tal, no? Per exemple, una nota de veu al WhatsApp del programa, 672-65-35-34. Gràcies al Francisco i a tots els que heu trucat, eh? Només teníem una doble, però bé, nosaltres cada setmana intentem fer-vos un regalet. Arribarem a la una, ara queden les notícies i després repassem la cartella. Era bé la Laura González preparada, crec que ja hi ha moltes pel·lícules relacionades amb Halloween. A veure què tal es presenta la cartellera d'avui. Serà d'aquí només 5 minuts. Fins ara.
Pensarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril.
Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes de que arranque la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que como te estamos contando, este viernes se celebra en Sevilla. Por cierto, coincidiendo con la reunión del Gobierno, varios colectivos permanecen concentrados en las inmediaciones de la sede de la delegación del Gobierno en Andalucía, donde se está celebrando este Consejo de Ministros. Hasta allí nos vamos, Ricardo Rodríguez.
Sí, seguimos a la espera, como decías, del arranque de la comparecencia de la ministra portavoz Isabel Celá para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros, entre otros sendos decretos ley sobre la prohibición de narcolanchas o sobre el reparto por comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados. En paralelo, Pedro Sánchez ya se ha trasladado al Palacio de San Telmo para reunirse con Susana Díaz. Aquí, en la delegación del Gobierno, atentos al inicio de esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Y preocupación en Barcelona. Desde el Servicio de Cercanías de Cataluña se advierte que la excesiva presencia de manteros en algunas estaciones podrían dar lugar a problemas de seguridad. Barcelona, Silvia Martínez.
Cercanías ha recordado a través de un tuit que cerca de 80.000 personas pasan al día por la estación de Plaza Cataluña y alega que Renfe se ha reunido en numerosas ocasiones con representantes de la Guardia Urbana y Mossos de Escuadra. Antonio Carmona es portavoz de la operadora ferroviaria.
Lo más preocupante, y por eso lo denunciamos, es que en caso de evacuación se impedía el paso por las zonas de salida, lo que podría poner en peligro a nuestros clientes.
Los manteros abandonan la estación cuando ven policía, pero, dice Carmona, al poco tiempo vuelven. Este año Renfe ha realizado 600 llamadas al 112 denunciando la situación.
Y como te estamos contando, la Guardia Civil ha detenido a 10 personas y ha registrado 9 empresas en una operación contra una presunta trama que obtuvo beneficios millonarios falsificando entradas para partidos del Barça en el Camp Nou, con carnés que les cedían socios a cambio de dinero. ¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Comienza la cuenta atrás para que Oriol Junqueras y el resto de responsables del golpe separatista del 1 de octubre se sienten en el banquillo. Tras cerrarse el sumario, el juicio oral se celebrará previsiblemente a principios del próximo año. El gobierno sigue cuestionando la acusación por un delito de rebelión y desde Ciudadanos, Albert Rivera acaba de contestar al presidente del gobierno.
Es intolerable que en democracia el gobierno intente modificar la voluntad del Poder Judicial. Le pido a Sánchez que deje de hacer de abogado defensor de Junqueras, que saque las zarpas del gobierno de la justicia, que deje que la justicia trabaje. Bastante tiene con aguantar la presión del separatismo como para encima aguantar la presión del gobierno y del señor Sánchez.
Un día después del CIS del socialista Tezanos, en el que el PSOE sigue aumentando su ventaja, hoy hemos conocido otra encuesta en clave más local. Es la que realiza el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. Y como en el CIS, aquí el que encarga el sondeo también sale victorioso. Es el PNV el que ganaría las juntas generales de las tres provincias vascas y también los ayuntamientos de Bilbao y de San Sebastián. El PP vencería en el ayuntamiento de Vitoria. Y en Italia, los sindicatos de los sectores públicos han convocado una huelga general. No son las organizaciones más potentes, son sindicatos minoritarios y eso se está notando en la respuesta a este paro general. La jornada transcurre con normalidad. Piden subidas de sueldo y de las pensiones y protestan contra las privatizaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el clásico Barça-Madrid acapara la atención deportiva del fin de semana. Luis Munilla.
Sí, Marta, es el domingo 4 y cuarto en el Camp Nou. El Barça es líder, le saca 4 puntos al Real Madrid, que tiene a Lopetegui en el disparadero. Los dos equipos han entrenado por la mañana. ¿Con qué noticias en el Barcelona, Elena Condis?
Tras descansar ayer, hoy ha realizado el Barça el penúltimo entrenamiento antes de recibir al Madrid. Será baja Messi, se va a perder su segundo clásico 11 años después. Rafinha podría repetir en su lugar. Tampoco llegan Vermaelen ni Umtiti. Mañana última sesión a las 11, después hablará Valverde en rueda de prensa.
¿Y cuáles son las novedades en el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Pues acaba de concluir la penúltima sesión de trabajo preparando ese compromiso ante el Barça. Marcelo, por segundo día consecutivo, ha trabajado con el grupo. Estará, como venimos contando, en el Camp Nou el próximo domingo. La única baja que tiene Lopetegui es Dani Carvajal, porque incluso Vinicius, el comité de apelación, ha atendido el recurso del Real Madrid, podría entrar también en la lista de convocados.
La jornada, recordamos, se abrevia a las 9 con el partido Valladolid-Español, y ojo a este encuentro, porque si gana el Español sería líder, y si gana el Valladolid sería colíder con el Barça.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doncs apa, ara sí, que ja anem camí cap a 2:15, obrim la Nacional 240 divendres, que aquesta és la bona notícia. Mònica Carrasco, des de Tarragona, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard Álvarez, des de Lleida. Molt bé, molt contenta de que sigui divendres.
Sí,
ja.
Que sí?
Sí,
està
perquè t'he d'enganyar, o sigui, ja...
Mira, llevat de dijous que no ens escoltem,
sí.
Ens anem escoltant els dilluns, dimarts, dimecres, divendres,
mm-hmm.
i veiem com va canviant també el to de veu i tot plegat.
Ja, sí, i amb aquests primers freds, que atenció, eh? Home, que arriba molt fred demà.
Vosaltres no ho sé, però a Lleida aquest matí feia sí. fred ja, eh?
Aquí,
no era fresca.
Aquí encara estem aguantant, però ja es comença a notar, sobretot al vespre. I jo ja començo també a notar-ho a la veu, eh? És allò, sí. no, aquello que rasque, saps què
sí.
vull dir?
O vigila, eh? Ara sí. sí que s'ha de respirar ja pel nas, sí. això que et diuen, eh? De totes maneres, ja ens han dit que baixaran les temperatures, mm-hmm. doncs com que tu ets d'abric, bufanda i
jo
complements...
Sí, jo molt.
Contenta.
Contentíssima. Tenia unes ganes.
Escolta, has anat al cine?
He anat al cine per partida doble. Tinc moltes ganes de parlar amb la Laura d'això,
sí?
a veure què em pensa ella. Aunque fa dies que no hi parlo, li doncs... vull comentar un parell de coses.
Ah, bones?
Sí, sí. Sí. Bones i dolentes.
Ah, bones i dolentes. Molt bé, doncs escolta, fem una pausa, que tinc ganes ja. La setmana passada, que no ens vam escoltar, no li anava a fer, però a última hora li vaig fer el concurs de la banda sonora. I no me la va encertar tampoc.
No?
Al final sí. Li vaig donar 2 pistes i me la va encertar, eh?
Ah, bueno.
Li
doncs...
vaig ficar el Super Mario Bros. La de Roxette, la de Almost Unreal de Roxette.
Hombre, és que tu Roxette, ja sabem tots, eh? Els puntos flacos, clar, Roxette. Doncs escolta,
apa.
Avui a veure si ja sort i l'encertem, la banda
Vinga,
sonora.
Va. Fem una pausa i de seguida el divendres de cine.
Hola, vecina. ¿Ya has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Salsa, Gap, Desigual, Levis, Sprit, Roberto Verino. Ya llega, ya es el momento de los imprescindibles. Con hasta un 30% de descuento en una gran selección de marcas. Solo hasta el 11 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Es verdad, hay familias con padres tan confiados que quitan a sus hijos los ruedines de la bici antes de tiempo. Por eso con la app de Mapfre Salud llevas siempre tu tarjeta sanitaria digital y ahora además tienes 3 meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Ahora cuando vienes a Repsol, Camsa y Petronor, sales ganando. Porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar uno de los 600.000 premios de carburante que sorteamos. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio y podrás conseguir 3 euros de carburante para tu próximo repostaje. Recuerda comprobar tu ticket de compra para ver si eres uno de los ganadores. Más información en Repsol.es.
La segunda vuelta a España en vehículo eléctrico está de camino. Y el próximo martes 30 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE te informarán con Endesa. Una muestra del compromiso de Endesa para promover la movilidad eléctrica como motor de cambio hacia un nuevo modelo energético cero emisiones. Endesa, la movilidad eléctrica está más cerca que nunca.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Ara sí, Mònica, jo crec que aquesta l'adoptem ja.
M'agrada molt com a banda sonora de l'espai de cine. Sí.
Només té aquell halo de cinema i d'intriga.
Una mica James Bond. M'agrada.
Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A la Laura també li agrada.
Sí. És una gran banda sonora, Blues Brothers.
Com que la ràdio ens escoltem i no ens veiem, us explico la situació perquè... Clar. O sigui, nosaltres el locutori és una habitació interior, sense finestres, i per tant sense llum natural. I la Laura, que avui m'ha fet fer una foto amb ella així amb cara de Halloween, amb caputxa negra i tota la història, que ara la penjaré, s'ha tancat les llums.
Ah, sí?
I tenim només un halogen que fa una llum tènue i tot just la veig.
Ai, doncs enviem una foto d'això que us vull veure. Hem de posar una càmera, això ja està bé, em sento molt sol aquí.
Tot just la veig. Però quan dic tot just, és tot just, no sé ni la cara que fa ara.
Doncs
mateix.
És interessant. Jo t'he de dir que de tant en tant, sí que aquí sí que tinc llum natural a l'estudi de Tarragona, però jo sí que a vegades em tanco el llum i faig només amb la que entra per la finestra.
Bueno, també un WhatsApp perquè ho veguis i després decidim si la pengem o no.
Vale.
Laura González, escolta, has anat al cine, Laura?
Sí, vaig anar a veure el documental del 70 aniversari de la revista Fotogrames perquè va venir aquí el Jaume Figueres a Lleida i vam estar fent un cinefòrum i tal. Està bé el documental, no està mal.
Sí. I la Mònica també ha anat al cine.
També he anat. I de fet ja li havia explicat a la Laura una mica allò... Sí, havíem parlat per Twitter. Mira, he anat a veure dues coses que crec
llegir,
que tu també. He anat a veure The First Man, El primer hombre.
Sí, jo també.
Neil Armstrong. I després he anat a veure Ha nacido una estrella.
A veure...
Bradley Cooper i Lady Gaga.
La del First Man aquest, què tal?
Personalment, jo la vaig trobar avorridíssima, sincerament.
Lenta.
Se'm va fer pesada, no, està molt ben feta i ho sé perquè vaig anar amb persones que són molt, molt fans de l'arribada de l'home a la Lluna i em van dir que històricament està molt ben documentada, val? Això sí, punt a favor.
Però no calia que durés més de 2 hores.
No calia. Clar, i calia també potser posar-li una mica d'adrenalina al protagonista, al cos.
Sí,
una cosa,
que
una cosa, un pas sense sal, una cosa.
Sí, no té... No sé com és que és actor aquest noi.
I l'altre?
Doncs ha nacido una estrella.
Ja la comentarem, no, aquesta?
Us aviso que sortireu cantant. Jo, com a mínim, porto cantant des que vaig sortir del cine la cançó. No sé, Laura.
Ah, això ha de ser amb els bons musicals, eh? Els musicals surts cantant la cançó.
Jo no sé si a tu et va agradar o no, la de Ha nacido
una estrella.
Jo no l'he vist
encara.
Encara no l'has vist?
No l'he vist encara, no. Jo és que, clar, tinc una mena d'història de desamor amb Lady Gaga.
Ja. Llavors, ja. Com... I amb Bradley Cooper com la tens, la història d'amor o desamor?
Ai, jo crec que te'l deixo per tu.
Oh, vinga.
Jo des de fa anys que no... els rossos no van amb mi.
Et recomano veure la pel·lícula, Laura González. A tu i a, vale. i a tots. No, jo la recomano, de veritat. No és la millor pel·lícula de la història, també us ho dic, eh?
Mm-hmm. Però està bé,
però
no?
Però està bastant bé. Sí, també, a veure, es podrien haver estalviat mitja horeta, però bé.
Molt bé.
Doncs aquesta setmana també tenim estrenes, un munt, a més.
Molt bé. Xan, xan. Això és de misteri?
Això és la banda sonora de la pel·lícula Halloween, de l'any 1978.
Vaig, imagina't.
Sí, sí. Va ser la primera pel·lícula de Jamie Lee Curtis, que és la noia aquella que fa Entre pillos anda el juego, Un pedi amado banda, Mentiras arriesgadas, Virus... Saps? Una noia així amb una cara molt masculina, no sé si la situés.
I, és la filla del Curtis.
Tony Curtis?
O no?
No ho sé. Ai, ara m'has pillat així, que bueno, no et sé contestar. Llavors, pues això va passar el 1978, va ser la seva primera pel·lícula i ja la va llançar a la fama com una Scream Queen, no? una reina del grito. No? Mm. Bueno, després han anat sortint una sèrie de seqüeles de la pel·lícula de Halloween.
El pare és del Tony Curtis.
Sí que ho és, no?
Sí, sí.
Vale, pues la filla és Tony Curtis, Jamie Lee Curtis, doncs bueno, pues això. Són les pel·lícules aquestes de Halloween són dirigides pel John Carpenter, que va estar aquí al darrer Sitges, que encara no estic preparada per parlar de Sitges, però bueno, la saga pues, dona molt joc perquè va sobre que durant la nit de Halloween un nen comença amb que Michael Myers té 6 anys i mata la seva família, vale? L'assassina amb un ganivet de cuina la nit de Halloween.
Va, llavors... No t'esplais amb aquesta que no l'aniré a veure, o sigui que no...
Bueno, pues el fiquen en un psiquiàtric, llavors el Michael Myers al cap de 15 anys s'escapa i torna al seu poble a cometre assassinats en sèrie, i llavors la saga va sobre les diverses vegades que s'escapa el psiquiàtric per cometre crims, no? I ara sembla que, bueno, ara la Jamie Lee Curtis torna a posar-se en la pell del seu icònic personatge de la Laurie Strode i per una confrontació final, no?, amb Myers, 4 dècades després de la primera, no? És molt per als fans de slasher, és aquell tio que porta la màscara humana a sobre, saps?
Ah, no sé, no. Si... A mi m'ho preguntes, jo no. Què he de saber jo? Si no veig aquestes coses. Bueno, doncs sí. Ja tenim la dosi de terror de la setmana.
Clar, ui, que... no n'hi ha més?
Sí, tant.
Ah, n'hi ha més?
T'anava a dir, venint...
N'hi ha dos més, clar, bé, la castanyada, que allí és Halloween, doncs l'han d'aprofitar, no?, per treure un gènere. Tindrem també Pesadillas 2, la noche de Halloween.
Oi.
Vale, és una comèdia familiar d'aventures amb uns gramets de terror colorista i un pessic de nostàlgia, ja que es basen en els llibres de Pànic, Pesadillas, de R.L. Stine.
Terror colorista.
Sí. M'has començat dient comèdia familiar amb terror colorista.
Sí, correcte.
Mare Déu, el que pot ser això.
Pues és aquell terror, tu visualitza o no?
No, jo no.
Terror fosforescent, no sé com explicar.
Jo no miraré ni el cartell de la pel·lícula.
Bueno, pues és una seqüela aquesta, no? La segona part de Pesadillas que es va fer al 2015, que estava protagonitzada pel Jack Black. I bueno, situa'm una nit de Halloween, quan les criatures sorgides dels llibres de l'escriptor R.L. Stine doncs cobren vida i capitanejats per l'Slappy, que és un ninot de ventrilo com a maligne i amb vida pròpia, doncs persegueixen els joves lectors en una nit on tot el terror és benvingut.
Mai. Falta el pallasso per aquí, ja.
No sé si n'hi havia algun pallasso.
Sí que n'hi havia, sí que n'hi havia.
Doncs bé, tindrem també Històries de fantasmes. Aquesta és la que més cague me fa a mi. És una pel·lícula britànica. És un terror molt clàssic, no? Però amb un gir de plantejament diferent. Va sobre un escèptic professor que s'embarca en un viatge cap a les coses terrorífiques que hi ha en aquest món, no? En trobar-se amb un arxiu detallat sobre tres casos inexplicables d'aparicions de fantasmes. El film planteja que els humans modifiquem el nostre cervell segons les nostres creences i, per tant, el terror neix de dintre nostre, no?, de la nostra imaginació. I a mi és algo que em passa, saps? A vegades sento un soroll raro i buah, ja me monto allí la pel·lícula i ja està, no me cal anar al cine, ja.
Bueno, jo també, eh? Jo per això les pel·lis de por les he de veure de dia.
Bueno, està
perquè
bé,
si
està
no,
bé.
Escolto sorolls per tot arreu.
Molt bé, molt bé. Doncs bé, tindrem també, fico aquesta música així de màquina d'escriure, també, que la vaig utilitzar la setmana passada, també. No és molt original, però és que, bueno, els arguments tampoc semblen molt originals, saps? Tot és basat en algo que s'ha escrit, vale? Llavors, aquest és La societat literària i el pastel de piel de patata. També és una pel·lícula britànica i està basada en la novel·la homònima de l'Annie Barrows i la Marianne Schaffer.
Quins títols?
Sí, i bueno, ens explica la història d'una escriptora jove d'esperit lliure al 1946, la Julie Ashton, no? Que va a la recerca d'un article o un fet per explicar i viatja fins a Guernsey Island. On allí, pues, després de la Segona Guerra Mundial, doncs, hi ha els habitants que li volen explicar, pues, com van viure la guerra. Llavors ella fa una amistat amb aquesta gent que desemboca en l'escriptura d'un llibre, l'amistat aquesta, i en les seves experiències, com us deia, durant la guerra, i com un petit club de lectura clandestí, pues, els hi donava un bri d'esperança a aquesta gent de la població. Mm-hmm. Vale? Tindrem també Un seductor a la francesa, és una pel·lícula francesa, no? Està protagonitzada pel Jean Dujardin, l'actor de l'oscaritzada The Artist, i la Melanie Laurent, que surt a Malditos Bastardos, Beginners, és una noia així roseta, amb una cara molt amable.
Malditos Bastardos, per cert, és una d'aquelles pel·lícules de sang i fetge, eh?
És fantàstica.
Home.
És fantàstica, és Tarantino.
Bueno, sí, per això t'ho dic, eh? O sigui, ja... O sigui, es podrien haver estalviat un parell de litres de salsa de tomàquet.
Tu quan vas a veure Tarantino ja saps quin pas dona. O sigui, sí, tampoc, bueno. Clar, vull dir, ja és això, és marca de la casa.
Sí. Doncs bé, aquesta pel·lícula d'Un seductor a la francesa t'agradarà, Ricard, perquè és una comèdia, ¿vale? Que ens situa a la França de principis del segle XIX. El capità Neville és un gran seductor, no? Que acaba de demanar la mà a la Pauline, que és, bueno, pues és una noia noble, no? D'aquestos de la burgesia està rics, vamos. I, bueno, la germana d'aquesta doncs diu, bueno, aquest tio és un seductor i ja està, i tot és palabreria, no? Llavors, el capità és cridat a files i ha de marxar a la guerra, deixant la Pauline sense notícies seves, tot i que li diu t'escriviré, saps? I l'altra noia, ai, m'escriviràs. Bueno, pues la jove se fica trista perquè no rep notícies del seu
aquesta
promès.
Aquesta és la que m'ha recomanat a mi?
Sí.
M'agrada molt la dramatització, sí. Aquesta. Hauríem de posar un avís, no?, de dramatització.
Doncs bé, això, la jove s'entristeix per no saber res del seu promès i la seva germana gran, la que ha dit, este és un seductor, pues se comença a inventar una correspondència, no? I crea un personatge que és un heroi, no? és per a la imaginació de sa germana, perquè no estigui trista. Però bueno, al final, a les cartes, doncs, l'acaba matant i convertint-lo en un heroi de guerra, però aquest tio no és mort. I
com
torna...
que a les cartes l'acaba matant?
Sí.
No representa que és ell el que està escrivint?
No, és la germana que s'inventa les cartes.
No, ja ho sé, però es fa passar per ell, no?
Sí, però llavors s'inventa una altra carta de l'exèrcit, no? Ha mort en batalla, en acto heroico...
Però espera,
total,
ara resulta que no ha mort.
Torna al poble, allí fet un homeless, i llavors, pues bueno, diu, què prefereixes, estar mort i ser un gran heroi, o no, jo vull la fama, tal, no sé què, bueno. És una comèdia, us la recomano. Mireu el tràiler i decidiu si la voleu veure, perquè necessitem una mica de cine europeu, vale? I després t'he ficat una altra música més èpica, del Hans Zimmer, molt mítica també.
De Juràssic?
No, home, no.
Ah.
Hans Zimmer no va fer Juràssic Park.
No sé,
Park.
Jo què sé.
John Williams va fer Juràssic
Park.
Ah, sí,
és veritat. I de quina pel·li és?
Això és El hombre de la máscara de hierro.
Ah, val.
Doncs bé, és per explicar-vos la pel·lícula holandesa La llegenda de Red Bat. És una pel·lícula èpica situada a l'Europa del Nord al segle VIII, no? Bueno, és una Europa que es troba dividida. Per una banda hi ha un grup format pels frisons, els saxons i els danesos, i per l'altra, pues, els francs, no? Que pretenen aconseguir allò que els romans no van poder, conquerir tota Europa per mitjà de la nova arma anomenada cristianisme. Doncs bé, el seu primer objectiu és fer-se amb el control dels punts comercials de l'Europa del Nord, no? Governats pel rei frisó Aldelguis. Bueno, que és una pel·lícula de vikings i conquestes territorials, i per això us he ficat aquesta música.
Uh-huh.
Així.
Podrien haver moltes pel·lícules, aquest tipus de música.
Sí.
Bueno, he vist
ja l'aire,
allà tot èpic, saps?
Un gladiador...
El Senyor dels Anells, no? També té moments així molt èpics.
Sí. Segueixo, vinga, una pel·lícula austríaca que es diu Egon Schiele. És una biografia sobre el millor alumne de Gustav Klimt i, bueno, va ser un artista molt provocador que va viure a principis del segle XX i que, bueno, amb les seves pintures radicals de dones despullades va aconseguir escandalitzar la societat vienesa de l'època. Amb la seva vida va estar plena d'apassionament històries viscudes, doncs, amb les dones del seu entorn, les quals ell vinculava molt amb la seva obra i amb els seus treballs, que estan plegats d'erotisme i d'escenes íntimes, potser massa avançades pel seu temps. Mm. No? I és una mica la història d'aquest...
Fa 100 anys, més o menys, un segle.
Pintor.
Principis
del segle XX. Sí. L'Egon Schiele, es diu. Egon Schiele. Mm. Bueno, i després ara tenim les estrenes Made in Spain, que me les estic deixant ja per lo final.
Vinga,
vale?
Va.
Mirem, El fotògrafo de Mauthausen, que està basada en fets reals i protagonitzada pel Mario Casas, que novament es posa en el paper en cos i ànima, no? Transformant el seu cos al de Francesc Boix. Mario Casas va estar supertrist perquè va fer una pel·lícula que havia de fer d'un home gras i al estar gras i després no poder ser primar pues, va caure una mica en depressió, no? Perquè bueno, és el que té ser actor, no? Que has d'adaptar el teu cos. Pues, amb aquesta surt com un pres d'un camp de concentració, el camp de concentració de Mauthausen, no? O sigui que ara està prim. Doncs bé, Boix, el personatge, estava destinat al laboratori fotogràfic i llavors va arriscar la seva vida planejant l'evasió d'uns negatius de fotografia que demostrarien al món les atrocitats comeses pels nazis, no? Són milers d'imatges que mostren la cruel realitat que vivien els reclusos i que van servir per condemnar els alts càrrecs nazis als judicis de Nuremberg el 1946. El fotògrafo de Mauthausen. És basada en fets reals, eh?
Canviat de registre musical.
Sí, és que ve una mica de drama, llavors digo, pues... Ah.
Les estrenes nacionals són bastant dramàtiques, no?
Bueno, n'hi ha una en especial que m'ha deixat una mica aturdida. Ah. Però bueno, la següent que us explico és Quién te cantará, que és un melodrama, s'utilitza encara aquesta paraula, bueno, és un drama musical, no? Protagonitzat per la Najwaan Imri, que sí que en la pell d'una cantant d'èxit dels 90, la Lila Kassen. Un dia que està cantant, doncs desapareix misteriosament, i bueno, 10 anys després, la Lila Kassen aquesta prepara la seva triomfal tornada als escenaris, però poc abans d'aquesta esperada data perd la memòria al patir un accident. Llavors, per una altra banda, la Violeta doncs, viu dominada per la seva conflictiva filla, que cada nit escapa de la realitat fent l'única cosa que la fa feliç, imitar amb aquesta cantant, la Lila Kassen, al karaoke on treballa. Doncs bé, un dia les històries d'aquestes dues dones conflueixen quan a la Violeta li encomanen la proposta d'ensenyar a la Lila Kassen a ser Lila Kassen de nou, ja que ha perdut la seva memòria. Bueno, és un thriller una mica inquietant, no? I a part la Najwaan Imri té aquesta cara que
és inquietant, ella també.
Sí, ella és inquietant, no?
Té una veu magnífica, eh? O sigui, és d'aquelles veus que...
La veu, sí, molt personal.
La veu de la persona que la doble, vols dir, no?
No, home, no, la Najwaan Imri és espanyola.
Claro.
Ah, clar, val. No, com que sempre tenim el debat de doblatge,
que el nom,
no és veritat.
Encara que el nom no ho sigui.
Correcte.
Sí.
Pues bueno, si aquesta pel·lícula us ha semblat inquietant, la que us explico ara, vamos.
Ai, a veure.
Es diu Bernarda, vale? I està basada en l'obra de Lorca, La casa de Bernarda Alba. Però es tracta d'una revisió pintoresca, fosca, alegòrica, una mica xunga, la veritat.
Hi ha cèrvols? Hi ha cèrvols a la pel·lícula?
No hi ha cèrvols, però al tanto amb l'argument. Vale, la història és la següent. Són 5 dones que són segrestades i tancades en una estranya fàbrica on són obligades a exercir la prostitució. La Bernarda, que manté una relació molt bizarra amb la seva criada, pensa que així redimeix aquestes dones i les lliura de tots els mals del món. Vale. Mentre com a madame es lucra, clar. Vull dir, aquí les coses com
sí,
són,
clar.
No? Bueno, pues en aquesta obra pues està plena d'iconografia pàtria, ¿vale? Des de l'obra clàssica a la que fa referència de Lorca fins als vestits, peinetes i un elenco d'actrius en el que estan la Victoria Abril, l'Assumpta Serna i la Míriam Díaz Aroca.
Vull dir, oi, la Míriam Díaz Aroca.
Sí, que fa de criada. Una locura, no? I he vist el tràiler i a part el tràiler ve com amb una veu en off d'estes, com les pel·lis dels 80, saps? Que venia el tràiler allà amb la veu en off que te deia cinco mujeres, tal, saps? Ho situeu o no? Més o menys.
Sí.
Doncs
bueno, pot ser interessant, és una mica la, no?
Sí, tot molt teatral, eh?
Sí.
O sigui, i llavors, pues, la Bernarda, com us dic, representa l'opressió i la tirania, mentre que la seva germana, que és la Maria Josefa, interpretada per la Victòria Abril, pues, simbolitza la llibertat. Però, ei, mireu el tràiler, de veritat, a mi m'ha deixat molt aturdida les vostres opinions. No sé si penjar-lo al Twitter per no fer-hi sensibilitats, és que és molt estrany, saps?
Bueno.
M'ha deixat una sensació molt rara.
Escolta, per
gustos... Tindrem també... un documental aquesta setmana que es diu Director Z, el vendedor d'il·lusiones, i és un documental sobre cinema realitzat per l'Òscar Tejedor, que l'any passat a mi me va robar alguna llagrimeta amb el documental Tránsito, sobre les dones que emigren per guanyar diners per la seva família, a la qual deixen enrere, no? Bueno, pues, aquest nou documental que ha fet l'Òscar Tejedor explora la figura del José María Zabalza, que va ser una mena de Ed Wood, ¿vale? Vingut d'Irún, un cineasta que durant la dècada dels 60 i els 70 aquí a Espanya va treballar amb els artistes més importants de l'època, tot i que d'una forma una mica precària, no? I el documental pues, bueno, explica una mica la figura de José María Zabalza. I tindrem també, per mi, l'estrena de la setmana, que és una pel·lícula d'animació, una producció polonesa-espanyola. No sé si n'heu sentit a parlar de Un dia más con vida. ¿Vale? Es van portar el premi del... del públic al Festival de Sant Sebastián, i està basada en un relat autobiogràfic del Richard Kapuscinski, que bueno, és un periodista que narra els últims dies d'Angola com a colònia portuguesa al 1975 i les terribles conseqüències de la descolonització, que va desembocar en una guerra civil que va assetjar la regió fins a fa relativament poc. La pel·lícula és un film molt prometedor, amb una animació per a adults, en un estil de videojoc, una mica com les animacions del GTA. Jo la recomano i l'aniré a veure.
Molt bé. Doncs ha intentat allargar, jo li anava dient
per ràpid, quedar-se sense temps, veritat? Clar, jo també ho estava notant, Ricard. Dic, aquesta vol apurar tot el temps perquè no la puguem posar a prova.
A veure, Mònica
doncs,
Carrasco.
Atenció, que es faci el silenci perquè ve la prova de quina pel·lícula és aquesta banda sonora.
Això és John Williams.
No? Vas bé, Laura González.
Sí, que pues jo no sé si és a Star Wars, si és Indiana Jones, és que ha fet tantes pel·lis aquest home.
Ah, ja.
A veure...
És relativament actual, la pel·lícula, eh? És dels 2000.
Pot ser Tintín?
No.
No.
No, sí, però bé, o sigui, a veure, que hagi dit que és John Williams, ja són punts, eh?
Jo el tinc molt estudiat, a John
Williams. Ja, per això, avui jugaves amb una mica d'avantatge.
Una persecució, eh? O alguna cosa que passa ràpida.
Sí.
És una mica apocalíptica.
Ah.
Hòstia.
No sé, us dono uns segons més, tampoc podem estar aquí tota la tarda.
No, una pista.
Una altra pista. Bé, està relacionada amb una... La pel·lícula és de 2005.
La Guerra de los Mundos. No.
Sí, senyora.
Sí?
La Guerra de los Mundos, sí, senyora.
Que és la que està basada
2005.
Al llibre de l'H.G. Wells.
Sí, exacte. Parlem
protagonitzada per Tom Cruise.
Sí, senyora, molt bé. Es va estrenar l'any 2005, però per què us poso, eh? Tom Cruise, Dakota Fanning, té un motiu. Jo sempre busco un motiu. I és que el proper dimarts, el dia 30... es compliran anys, mira, tal dia com el dia 30 d'octubre de 1938, Orson Welles va provocar literalment el pànic amb la versió radiofònica de la Guerra dels Mons.
Doncs sí,
va ser tot un hit, això, eh?
Sí. Molt bé.
Llavors, d'aquí l'efemèride d'avui.
Quin doncs, premi m'emporto? A veure...
Ara ho negociem.
Sí. Igual quedat...
Sí.
Que ens hem quedat sense temps.
Vale.
Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Vagi bé.
Mònica, igualment.
Igualment.
I ens quedem amb John Williams.
Això mateix, ens quedem amb John Williams i nosaltres tornem a parlar dilluns. De Castanyada, de Halloween, de moltes coses. Arribem a 2:15, nosaltres tanquem la paradeta per avui, els deixo amb la resta de la programació de la cadena COPE. Moltes gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio, ha estat un plaer acompanyar-los. El programa, ja saben, d'aquí una estoneta, al web de COPE, a www.cope.es. Que tinguin molt bon cap de setmana, recordin que demà dissabte, la matinada de dissabte i diumenge es canvia l'hora, nosaltres puntuals, esperem que canviem els rellotges, puntuals dilluns a les 12:20. Gràcies.